11 i 23 minuts, tercera i darrera hora d'aquest matí. Nosaltres d'avui dijous 26 de març del 2015. Un petit grup de llibres sobre la taula i un full d'agenda sobre la taula. La Marta Sánchez, com cada dijous de cada 15 dies, ens porta les activitats d'agenda i les recomanacions des de la biblioteca Josep Roig i Reventós. Marta, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
S'acosta Sant Jordi.
Sí, jo tenim
i en
aquí.
Teniu unes quantes a punt per Sant Jordi, eh?
Sí, sí, sí.
Per on comencem?
Començarem per demà. Demà tenim una hora del conte, que el títol del conte que s'explicarà és El monstre de colors, i el que té d'especial aquesta sessió és que la faran els alumnes de l'Escola Municipal de Música Montserrat Almirall de Sitges. Uh-huh. L'any passat ja ens van demanar de fer una col·laboració d'aquest tipus a l'hora del conte de la biblioteca i van venir un grup d'alumnes a diferents edats i ens van representar un conte, però evidentment acompanyat amb música que tocaven els nens amb els seus instruments, van fer una adaptació d'aquell conte i en aquesta ocasió ho tornarà a fer. És una sessió molt bonica perquè ells hi posen molta il·lusió, ho han estat assajant durant molt de temps i a més el conte que explicaran també és molt destacable, que després el recomanarem,
sí.
El monstre de colors. L'he portat aquí perquè a més és una història bonica també. Uh-huh. I tinc curiositat per veure com m'han musicat i com han pogut adaptar aquesta història amb aquests instruments que tocaran els alumnes de l'escola.
Això serà demà a 2:15. Exacte. Perquè, òbviament, la setmana que ve, Setmana Santa, uh-huh, no hi haurà hora del
conte. No hi haurà hora del conte.
D'acord, fins uh-huh passat, a l'altre, fins aquí dos divendres, eh?
Sí, exacte, fins al dia uh-huh 10 d'abril.
Perfecte.
Ara en parlarem.
Seguim.
Seguim. El dimarts 31 de març tenim un club de lectura, que és el que modera l'Helena Cejas, és el Racó de la Calma, que es fa cada 3 mesos, i ara, doncs, al març, en farem una altra sessió. Aquesta sessió també té un toc especial, que bé, també relacionat amb Sant Jordi, doncs ens ha quedat rodó. Es comentarà una novel·la, com si fos ahir, de la Teresa Muñoz, i després, el dia 15 d'abril, tindrem l'autora a la biblioteca.
D'acord, o sigui, tant, primer sí, es comenta la novel·la,
exacte,
i després col·loquim l'autora.
Sí, llavors aquest grup, el Racó de la Calma, aquest grup de lectura, és tancat, comentarà la novel·la, se l'han llegit tots prèviament, però després, quan vingui l'autora, sí que és obert a tothom que vulgui venir, per això no ho hem fet el mateix dia, sinó que els assistents a la tertúlia poden tornar el dia 15 i comentar-li, presentar-li, plantejar-li les preguntes o les qüestions que hagin pogut sorgir, però també serà una xerrada amb l'autora oberta a tothom qui vulgui venir. Per tant, serà aquesta doble vessant d'haver-se llegit la novel·la, d'haver-la comentat en el grup, amb la moderadora, i després tenir l'autora, que llavors clar, això també ho enriqueix moltíssim més.
Un al·licient afegit, eh?
Exacte,
en aquesta vegada, sí, per al Club Racó de la Calma.
Això serà el dia 31 de març a les 8, i la Teresa Muñoz, que la tindrem el dia 15 d'abril, a la biblioteca a les 8 del vespre.
D'acord, o sigui que la setmana que ve, encara que sigui Setmana Santa, hi ha Club de Lectura.
Sí, sí. Mm-hmm.
Dimarts que ve hi ha,
sí,
Club de Lectura.
Eh? Exacte. Després tenim una sèrie de presentacions que també per les dates d'abril, n'avanço així algunes, però ja anirem parlant. Una serà el divendres 10 d'abril i aquesta serà l'auditori de l'edifici Miramar. No serà la biblioteca, sinó l'auditori. Canvia l'espai, però és activitat de la biblioteca i per tant la comentem també. És la presentació d'una novel·la del Joan Noia, que és un autor vilanoví. És la seva primera novel·la. Es titula El elocuente gesto del senyor Krause i és interessant perquè l'acció transcorre a Sitges i a més en l'època aquesta del boom immobiliari.
Caram!
Sí, 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 és una novel·la.
L'acció transcorre a Sitges, uh-huh, i en l'època del boom immobiliari.
Sí, 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 és una crítica social, doncs això, no? El boom de la construcció, a les pors i a la pèrdua de valors de les persones i de com ha canviat, no? De com vivíem en aquella època, uh-huh, que semblava una miqueta llunyana, i de com ha, bé, doncs de l'origen de tot això.
Ens tornes a recordar el títol?
Sí, es diu El elocuente gesto del senyor Krause, de Joan Noia.
10 d'abril.
10 d'abril, a l'edifici Miramar, i tindrem aquesta presentació de la novel·la.
Uh-huh.
El 10 d'abril també a la biblioteca tenim Hora del Conte, amb la maleta dels monstres. Tornem a parlar de monstres i en aquest cas ens torna a venir la Gisela Llimona, que sempre ve amb una maleta, doncs surten temes diferents i en aquest cas sortiran monstres. Els contes que ens explicarà, hi ha un clàssic que ens encanta, que és Allà on viuen els monstres, Laura té por, Hi ha un os sota l'escala, En Pere sense por, diferents contes per tractar amb un toc d'humor, uh-huh, i desenfado, no? Doncs això, d'aconseguir que els nens i nenes perdin aquestes pors. Que...
Aquestes pors i sí, que resultin simpàtiques.
Exacte.
Aquestes criatures,
sí,
també.
Sí, sí,
eh?
Sí. I després també volíem destacar que ara de l'1 al 30 d'abril començaran les preinscripcions per la Marató de Lectura, que és una activitat que fa molts anys que es fa a la biblioteca, tot un clàssic, es fa durant el mes de maig i per tant ens hem de preinscriure, uh-huh, durant el mes d'abril i es pot fer personalment a la biblioteca o per correu electrònic. De totes maneres, a les escoles rebran un fulletó tots els nens i nenes que vulguin participar, doncs rebran la informació per poder-se apuntar.
Com passen els anys, eh?
Sí, molt, molt ràpid.
Una vegada més, Sant, sí, Jordi, Marató de Lectura, uh-huh, inscripcions de l'1 al 30 d'abril, sí, perquè la marató és el mes de maig.
Exacte, i es tracta això cada any de proposar aquests reptes, nens i nenes, si seran capaços de llegir-se 8 llibres durant un mes.
La marató del termòmetre, eh?
Exacte.
O del llibròmetre.
Llibròmetre. I bé, doncs tornem a recordar, ja anirem parlant, però que qui es vulgui apuntar no es tracta de fer una cursa, no es tracta de llegir per llegir, sinó que és una activitat que el que pretén és donar a conèixer la biblioteca, donar a conèixer el seu fons, sobretot que les famílies s'impliquin, perquè si no, no perd part de la gràcia,
sí.
I per tant que els pares acompanyin a triar els llibres, que els animin a llegir, que els hi facin també aquest acompanyament i aconseguir superar aquest repte.
Doncs les inscripcions a la mateixa biblioteca o bé a través de correu electrònic.
Uh-huh, exacte. Cal que el recordem?
Vinga.
És b.sitges.jrr@diva.cat.
És que m'estalvio el comentari de sempre. Sí.
És que ho trobo complicat.
Ho trobo molt complicat. És un correu d'aquells que sembla una fitxa de biblioteca, d'organització, i no tan adreçat al públic en general. Però en qualsevol cas, si van, perquè està linkat en el nostre web, al blog de la biblioteca, també. Allà hi trobaran també el correu electrònic per si volen inscriure.
Exacte.
Vinga, més coses.
A la biblioteca virtual canviem d'autor a qui podem dirigir preguntes per fer aquestes entrevistes virtuals. Actualment ara està penjada l'entrevista a la Maria Dueña, amb les preguntes que s'han rebut de part de lectors, d'usuaris de les biblioteques, i ella ha contestat aquestes preguntes i podem llegir tota l'entrevista sencera a la biblioteca virtual a la web. I de l'1 al 26 d'abril s'estrenem un altre autor, que en aquesta ocasió és el Jaume Cabré. Per tant, tothom qui li vulgui fer alguna pregunta sobre la seva obra, sobre alguna curiositat que puguin tenir, doncs entrant a la biblioteca virtual, que és la web de la Diputació, hi ha un enllaç per poder plantejar aquesta pregunta, que després li contestarà i sortirà publicada.
Un dels grans autors, també sí. De la literatura catalana, vaja, no diríem dels darrers anys, sinó de fa molts anys.
I tant.
Doncs Jaume Cabré, també, protagonista en aquesta propera edició de la possibilitat que ofereixen la xarxa de biblioteques populars de poder parlar amb els autors, de l'1 al 26 d'abril.
Sí,
es poden deixar les preguntes.
Sí, de moment tenim la de la Maria Dueñas, i bé, doncs clar, són preguntes amb curiositats dels lectors, i sempre doncs, es troba alguna... que són preguntes diferents de les que potser li fan una revista literària o d'un altre tipus.
D'acord.
Tenen aquest toc molt més proper. I passaríem a les recomanacions.
Doncs vinga.
Abans volia fer l'apunt que ara, de cara a Sant Jordi, comprarem novetats, novel·les i contes per nens i nenes. Per tant, el que surti per Sant Jordi nou també ho tindrem molt aviat a la biblioteca.
Teca, d'acord.
Sí.
Dins d'aquella necessitat de garballar que haureu de...
Sí, clar.
Perquè, esclar, hi ha de tot, eh?
Sí. Tenim un pressupost i, per tant, també ens
ajustem. Heu fet llista, ja?
Tenim llista, sí. Més legal que estem esperant que ara, en aquests dos últims dies, vagi sortint.
Entre la llista hi ha, per exemple...
Ara m'enganxes així
no
blanc
res.
Perquè no l'he portat, però ho posarem al blog, el que tenim previst de comprar, i després quan ho tinguem doncs també farem les ressenyes, com sempre, que es pot consultar al blog totes les novetats.
Perfecte.
Amb un petit resum,
però que ningú no pateixi, perquè les novetats estaran a la biblioteca.
Exacte.
També,
sí, i tant. Si algú us queda amb ganes de comprar-ne algun o que li hagin regalat, doncs després el pot agafar en préstec.
Està clar. Doncs anem a... vinga, aquí hi ha unes quantes recomanacions que ens porta del fons de la biblioteca la Marta, com cada 15 dies, i comencem per...
Comencem amb aquesta, que és el protagonista d'aquest club de lectura i després de la tertúlia amb l'autora, que comentàvem ara fa un moment, Com si fos ahir, de la Teresa Muñoz. És la seva primera novel·la i ha tingut molt, molt bones crítiques, ha tingut molt bona acollida, i realment és una novel·la que enganxa moltíssim. El tema és molt proper, ella comenta que, clar, tot es basa en una experiència, no? Perquè els sentiments i les emocions, a cap i a la fi, tots els sentim d'una manera o altra. Uh-huh. Són la tristesa, l'alegria, la por, tot això ho hem sentit, i per tant el fet que ho desencadena pot ser un o pot ser un altre, però el sentiment tothom el té, i per tant pots explicar l'anècdota, no? Diu, tot el que escric, si no és veritat, ho podria ser. Amb això m'he de referir que és una història molt propera, amb unes protagonistes que
són
les podríem
conèixer.
Són de
la vida quotidiana.
Exacte, ella es diu Sabina, i de cop i volta té un malestar que ja no acaba d'entendre d'on li ve. Ella es troba molt malament, li fan mil proves, no li troben res, i ella és conscient que té aquest malestar, que hi ha alguna cosa en el seu cap que no funciona, però no sap d'on li ve ni a què pot ser degut. El lector, a mesura que va llegint la novel·la, va sabent, juntament amb l'protagonista, què li està passant.
D'acord.
Aquesta història està explicada...
I quins sentiments li desperta,
exacte,
tot allò que li està passant.
Passat i en primera persona, per tant, el protagonista ja ha arribat a l'entrellat, però durant la història és el lector qui ho va descobrint juntament amb ella. No es desvetlla el quid de la qüestió des de bon principi, sinó que durant tota la novel·la vas descobrint, i això és el que t'enganxa. parla aquesta història, doncs això, dels sentiments, de, és com per capes, perquè vas descobrint, i ens parla també això, no, d'aquestes coses que de vegades ens han passat, que se t'han quedat com amagades i en un moment donat, sense tu ser-ne conscient, poden aparèixer.
La novel·la és Com si fos ahir, la novel·la protagonista del Club de Lectura de la Biblioteca, que primer serà comentada i després, amb la pròpia autora, també es podran fer preguntes d'aquí uns quants dies.
Exacte.
Per on seguim?
Després he portat un parell, per agafar-ne alguns, he portat un parell de guies de la biblioteca. No som ben bé guies de viatge, però són d'aquestes guies d'excursions, de sortides a prop, no? De cara ara...
Ara que ve aquests, el bon temps.
Sí, exacte, que ve el bon temps, aquests dies que tenim de festa, de Setmana Santa. Doncs una es diu On anem? 30 indrets de Catalunya, de gran bellesa natural.
On anem? On anem?
Bona pregunta.
On anem? D'excursió. 30 recorreguts diferents.
Exacte. L'autor és Martí Boada i és una guia on es plantegen, doncs, això, no? Llocs diferents, més a prop, més lluny, tots dintre de Catalunya, i amb recorreguts, explicant, doncs, la història d'aquell indret, itineraris, els temes de la naturalesa que podem veure, doncs, quina fauna, quina flora, i ens pot donar idees de cara a muntar, doncs, una sortida per ara aquests dies.
D'acord, molts mapes, moltes fotografies i una explicació molt, molt detallada, però tampoc molt, molt llarga, que no es faci pesada.
Són com 30 fitxes i de cada un d'aquests llocs.
On anem?
I l'altre es titula Los más originales, paseos insólitos para descubrir Barcelona, de Josep Maria Huertas.
Anava a dir, aquest no està escrit per un qualsevol,
No, no, no.
Per
no.
Un dels grans periodistes que ha tingut Barcelona, Josep Maria Huertas.
Molt coneixedor de Barcelona, dels seus secrets, i per tant això és el que trobem en aquest llibre, en fuig dels itineraris i dels monuments i de les coses que tots més o menys hem pogut veure, i ens proposa altres indrets, altres llocs més amagats, més curiosos, insòlits, com diu el títol. I per tant també val la pena, doncs mira, fer una passejada de turista, en plan turista total, però descobrint aquestes cosetes i fugint, doncs, això, no? De la massificació dels llocs més típics.
Un altre registre del turisme urbà, Paseos insólitos para descubrir Barcelona.
Barcelona. D'aquest llibre és una col·lecció que es diu Los más originales, i de vegades, bueno, doncs, són diferents títols que planteja això, no? Doncs coses diferents de l'habitual. I més. Després he portat dos àlbums il·lustrats. Un és el que comentàvem abans, del que serà l'hora del conte de demà, El monstruo de colores. L'autora és l'Anna Llenas. I aquest llibre, el contingut, ens va molt bé per parlar amb els nens i nenes de les emocions, no? Que també abans en la novel·la de la Teresa Muñoz en parlàvem. En aquest cas hi ha un monstre simpàtic, no va a por en cap moment, però és un monstre, no és un nen i una nena, no? Volgut com despersonalitzar una miqueta. I aquest monstre no sap ben bé què li passa, també. Està una miqueta fet un embolic. A la primera pàgina ens ve un monstre que amb els ulls ja ens dona així com una cara
d'espantat,
Sí, d'espantat o d'això, no? De què em passa? I està tot pintat de colors. En cada pàgina se'ns va desgranant un sentiment diferent que correspon a un color. Així, per exemple, el groc seria l'alegria, el blau seria la tristor, i així en cada color va jugant.
D'acord.
El rosa és l'amor, i això va molt bé per parlar amb els nens d'identificar, no? Quin sentiment, quina emoció tenen en aquell moment, que de vegades ells mateixos ho saben explicar, sobretot quan són emocions d'enfado o de ràbia o de temes d'aquests, i llavors una miqueta de, no? De quin color et sents avui?
Com és un llibre en aquest cas per nens, nenes, què? 3, 4, 5 anys?
Sí, o fins i tot una miqueta més grandets.
O fins i tot una miqueta més grandets,
potser d'aquesta edat, sí, 3, 4, 5, 6, que no saben a vegades ben bé com...
Hem arribat a la pàgina de la il·lustració en negre.
En negres a la por.
I és evident, perquè la pàgina és contundent, eh? Visualment és un llibre molt bonic, aquí hi ha uns fantasmes gairebé dibuixats com els hem dibuixat tota la vida.
Sí, els colors, els dibuixos són molt senzills, molt esquemàtics, i els nens s'hi poden sentir molt, molt identificats. El verd, que és la calma.
Exacte.
Juga amb els colors i amb les emocions. Aquest serà el conte en el que es basa l'hora del conte
de demà. El monstre de colors.
Sí. I l'últim que porto és un àlbum il·lustrat que a mi em té fascinada. Es titula Agujero. És un autor nòrdic, Odvin Torseter. Tenim una coberta gris, com de cartró, molt senzilla, amb un forat trucalat. Aquest forat forada tot el llibre.
Tot el llibre està
forat? Tot el forat. És un forat petitet.
D'acord.
Que et forada tot el llibre, així com trucalat, diguéssim. Quan obrim la història ens trobem uns dibuixos molt esquemàtics, amb línies, amb uns colors que serien dos o tres, no n'hi ha més, Ens trobem una casa amb una cuina i aquest forat que evidentment doncs, està en una part de la paret. El personatge principal, el protagonista, es canvia, bueno, veiem que es canvia de casa, que arriba a una casa amb tot de capses de mudances.
Sí, i aquell forat continua allà.
I aquell forat està allà. I llavors bé, i doncs, comença a treure les coses de les seves capses, fa el sopar i arriba un moment que veu aquest forat i un dels pocs textos que hi ha al llibre, perquè tot és d'imatges, que diu què és esto? I va cap al forat. Quan anem passant les pàgines, aquest forat que sempre hi és va canviant d'ubicació, no? Doncs pot ser l'etapa de la rentadora, sí. Pot estar en el terra, aquest forat sembla que es vagi movent, en realitat sempre està el mateix joc, però amb els dibuixos...
El forat és sempre al centre,
exacte.
És, en aquest cas, el mestratge del dibuixant, sí. El que ho converteix en un element o un altre de la casa.
Exacte. Llavors aquest personatge amb aquest forat doncs, la troba molt estrany, intenta agafar-lo amb una capsa, l'empaqueta i se l'emporta al laboratori perquè l'analitzin. Del camí de casa seva fins al laboratori també hi ha tot un viatge per una ciutat on aquest forat és present d'una manera o d'una altra mentre ell porta la seva capsa. Al laboratori l'analitzen... La història és senzilla, però té molt d'humor i sobretot és això, no? De la gràcia de trobar el forat. Que
això és gairebé poesia visual, eh?
És molt, sí, està molt, molt, molt ben pensat.
Perquè, òbviament, cada pàgina està pensada a partir d'aquest forat central que
sí.
No es mou.
No es mou, però en canvi de vegades sembla que el veiem a dalt o sembla que el veiem a baix.
Aquest forat molt... que perfora el llibre i sembla que perfori la vida del protagonista de l'obra. Eh?
Al final... Al final és molt rodó també, no? Perquè tornem en aquella casa, en aquella sala i tornes del forat al costat de la porta després de totes les voltes que ha donat. Per tant, fa riure i dona molt de joc per també buscar detallets, no? Dintre de la senzillesa també trobem molts de detalls en aquests dibuixos.
Molt d'enginy, en aquest llibre.
Sí,
eh?
Jo donaria això, no, el consell de que si teniu l'oportunitat de la biblioteca, la llibreria, mirar-lo,
sí.
Que el mireu perquè realment...
Perquè aquest sí que és un llibre que no es pot explicar.
No massa, és molt difícil.
S'ha de veure.
Sí.
S'ha de veure. Agujero.
Sí.
Així es titula, però en aquest cas no cal llegir, només cal interioritzar cadascuna
exacte.
De les lectures que proposen els dibuixos sí. Del seu autor.
Sí.
I ens queda, òbviament...
I ens queda, doncs, aquest principi de novel·la clàssic... de novel·les, doncs això, no? D'aquestes que es continuen llegint i que han sigut un...
No? Com, un referent.
Un referent, exacte, de la literatura. I avui porto un d'aquests principis també de cànon, El vigilant en el camp de Sègol. Aquest llibre va ser escrit per en J.D. de Salinger. És d'aquests autors que potser només se'l coneix per una obra, eh? Va escriure algunes més, va fer un recull de contes, però sobretot és aquest l'obra més destacada d'ell. De fet, ell va estar com 30 anys que no volia que la seva imatge sortís enlloc, que no va concedir cap entrevista, que no va escriure res.
L'ostracisme absolut.
Sí, i després, al cap d'aquests 30 anys, va recuperar una novel·la que havia escrit i la va publicar, però sobretot és conegut per aquesta obra, que parla doncs, sobre l'adolescència, sobre aquest canvi, no? De quan ets adolescent i tot el que comporta, no? Aquests canvis, i més amb un noi que té un caràcter doncs, molt, molt especial, el protagonista Holden Caulfield, que és també com un referent dels protagonistes de la literatura, i l'expulsen de l'internat on està estudiant. Ell torna a Nova York, els seus pares no ho saben, i està 3 dies... passejant per Nova York, passejant, pensant a veure com arriba a casa seva i els explica tot el que ha passat amb els seus pares i és doncs un diàleg entre ell, però també amb molta complicitat amb el lector. I al principi doncs, és el que llegirem ara, perquè és un dels principis que s'han de...
El principi del vigilant en el camp de Sègol.
I ens dona molt el to de tota la història i de com es dirigirà el protagonista a nosaltres.
Tu mateixa.
Si de debò voleu que us en parli, segurament la primera cosa que voldreu saber serà on vaig néixer i com va ser la meva fastigosa infantesa. I què feien els meus pares abans de tenir-me, i tota aquesta porqueria, estil David Copperfield, però no en tinc gens de ganes. Primer de tot, aquestes coses m'avorreixen. I en segon, els meus pares tindrien un parell d'hemorràgies cadascun si expliqués res gaire personal sobre ells. Són molt sensibles en coses així, sobretot el meu pare. Són bona gent, no dic pas que no, però també són més sentits que una veixina. A més, no us explicaré pas tota la meva remaleïda autobiografia. Només us explicaré la mà de bestieses que em van passar als voltants de Nadal passat just abans d'acabar ben desinflat i de venir cap aquí a prendre amb un calma.
Està clar que és un inici d'aquells que atrapa, eh?
Sí.
Que l'esperit del llibre ja hi és, en aquest paràgraf.
Sí, explicarà el que ell vulgui, el que no li vingui de gust no ho explicarà, ens deixa històries a mitges perquè no li ve de gust continuar. I bé, doncs és el Holden Caulfield. Del vigilant al camp de Sègol.
11:42, acabem recordant l'horari de la biblioteca per aquests dies de Setmana Santa, Marta.
Aquest dia serà el mateix de dilluns a dimecres, és a dir, de 9 del matí fins a 9:15 del vespre, el dijous de 9 a 3, i tanquem dijous a la tarda i fins dimarts a les 9 del matí.
Ahà, doncs, passada la Setmana Santa, passada la Pasqua, tornarem a recuperar el nostre temps de la biblioteca. Nosaltres, que en algun moment estàvem pensant, ha parlat de Jaume Cabré, és clar que pensaven en alguna cosa de Jaume Cabré que ho vinculava al món de la ràdio, en aquella versió extraordinària que no s'ha escoltat mai més de la Teranyina, que va emetre Catalunya Ràdio l'any 1987. Els qui l'haguessin escoltat en el seu dia van escoltar aquelles coses que ja no es fan, però que en el seu moment va ser un impacte sobirà, gairebé ho diríem així. Jaume Cabré, que va escriure la Teranyina, la història del vapor Rigau, i vaja, una història d'aquelles familiar molt contundent. Protagonista de l'1 26 d'abril, d'aquesta trobada entre lectors i autor que proposen les biblioteques de la xarxa de biblioteques de la Diputació. Gràcies, Marta.
Gràcies a vosaltres.
Bona Setmana Santa i bona Pasqua.